Fem un Remember When perquè la setmana passada doncs tancàvem l'any de l'Hora d'Europa, aquest espai que fa 20 anys, Joaquim, que,
20 anys, 20
que
anys,
fem en aquesta casa, oi? Ens anem fent grans.
Clar, però bueno, també està bé, no?, que vull dir que hagi estat un programa que... Jo, d'entrada, mira, el primer, felicitar a la casa, felicitar a Ràdio Maricel, perquè a més és l'únic, em consta, ho he mirat aquests dies per no dir una cosa que no sigui veritat, és l'únic mitjà a Catalunya, i quasi diria a l'estat espanyol no n'he trobat un altre encara, però clar, no he tingut una búsqueda tan exhaustiva, però a Catalunya és l'únic programa que porta en antena de manera periòdica durant 20 anys apropant el que és a Europa a la ciutadania, en aquest cas a la ciutadania de Sitges i a qui ens vulgui escoltar més enllà de Sitges. Per tant, d'entrada, vull dir, brutal, no?, quan veus això, dius, ostres, hem aconseguit això, no? Per tant, quan vam començar primer amb en Vicenç i ara amb tu, que hi ha hagut dues etapes, no?, pels conductors del programa, no? I per tant, doncs, també ara que acabava de m'he creuat amb el Vicenç abans d'entrar a estudi, doncs, la felicitació per aquell començament de creure que aquest podia ser un programa útil, i després per la continuïtat, que a més l'hem fet més gran, i per tant agrair-te, Joan, aquí en antena, doncs també aquesta aposta que hagués pogut dir, escolta'm, ja hem fet un temps, no cal, però vam creure que era bo, doncs, continuar parlant d'Europa i fer-ho pròxim a la ciutadania, no?, a la gent del carrer que ens trobem quan sortim d'aquí, i que poden tindre aquesta possibilitat d'escoltar què passa a Europa d'una manera pedagògica, com sempre hem fet, crítica també moltes vegades, però sobretot sempre amb aquest estil positiu, no?, d'intentar fer que les coses s'entenguin, però sobretot també que arribin a la gent, perquè clar, allò de que a vegades sents, ha parlat molt bé, no hi ha entès res, a mi això no m'agrada, prefereixo no parlar tan bé, però que la gent entengui el que volem dir i que els faci pensar, no, vull dir, que els faci reflexionar i que pensin que, bueno, que això d'Europa és important, poder no és el que ens agradaria, poder l'hem de canviar, poder no ha arribat on volíem, poder m'ho hem donat, no es fan les coses com ens agradarien, però que avui per avui, inclús en aquest món avui en dia més globalitzat que mai, doncs el que puguem parlar d'una Unió Europea que com a mínim hi ha uns escenaris que ens permeten, doncs, negociar, parlar, debatre, arribar a acords, per a vegades, torno a repetir, no els ens agradaria, no, a vegades més curts dels que voldríem, però com a mínim evitem aquell conflicte històric que a la terra europea sempre, quan llegim història i d'alguna manera mirem enrere, pues ens havia portat a guerres, no?, i a destrucció. Per tant, com a mínim, aquests últims anys ja no ha estat així. Poder jo m'agafo això perquè poder és l'essència i poder al final, amb algunes coses que no ens acaben d'agradar els últims temps, doncs podem agafar allò que dius, well, com a mínim l'ànima aquella, malgrat tot, continua, no? Uh-huh.
20 anys de l'Hora d'Europa en aquesta casa, i quan va començar aquesta Hora d'Europa feia 20 anys que Espanya havia entrat a les comunitats, a la Comunitat Econòmica Europea.
Correcte.
Que era com es deia...
La CEE.
La CEE, que era com es deia aleshores, abans que el Tractat de Maastricht va ser...
Sí, correcte.
Ho va transformar tot en l'actual Unió Europea. 40 anys, per tant, fa ara de l'entrada d'Espanya a la Unió. I Sitges hi va ser sempre present, més o menys.
Sí, jo crec que hi ha hagut moments més o moments menys. Poder també s'ha de dir... que Sitges, com la majoria de municipis, l'any 1986 era un tema més d'estat, de país, de dir, bueno, entrem a la Unió Europea, que això, en aquest cas, a la Comunitat Econòmica Europea, la CEE, que tu deies, no?, pels que són més joves i quan parles de CEE dius, de què estem parlant? Doncs, bueno, era l'antiga manera de conèixer el que avui coneixem com a Unió Europea. Doncs jo crec que era una més un concepte social, econòmic, institucional d'estat, de dir, entrem en aquest projecte de la CEE que ens avalarà, doncs, unes modificacions, uns canvis intents que ja vam tindre que fer uns deures per poder ser membres d'aleshores a la CEE i poder adherir-nos ja d'estat de ple dret, justament el mateix any, el mateix dia que en Portugal, que era una mica l'ampliació cap al sud, el 81 havia entrat Grècia, el 86 entra Portugal i Espanya, Itàlia ja havia entrat perquè va ser dels països fundadors, dels sis fundadors, per tant era una ampliació cap al sud que poder al final el 2013 pues, en Croàcia pues, és l'últim estat que ha entrat i a més del sud també, de la Mediterrània, doncs bueno, pues, és aquest pas d'aquell de construcció europea mirant que també cap al sud. Jo crec que en aquell moment es mirava més això, per tant els municipis no eren massa conscients d'aquesta entrada, com a element, no? Com a dir, bueno, puc ser subjecte, vull dir, puc ser actor actiu en aquest procés de construcció europea. Els municipis no tenien aquesta necessitat ni aquesta... Això s'agafa al cap d'un temps on, a través d'aquells fons estructurals, doncs, bueno, comença a haver-hi una ajuda europea a l'estat espanyol, es comença a redistribuir per intentar, doncs, ajudar a una economia espanyola, també portuguesa, però en aquest cas parlem de la nostra, i catalana, doncs, que necessitava també modernitzar-se, innovar, etc i tal, i per tant necessitava també un valor afegit o un plus econòmic que no teníem en aquells moments, i aquests diners van arribar a través d'ajudes i fons i programes de del que era llavors la CEE. Llavors, a partir d'aquí sí que comencem poder, a ser conscients de que, home, doncs, també els municipis, amb aquests ajuts podem participar, podem tindre uns ajuts que ens permeten també, en clau local, doncs, fer aquests avenços que, doncs, bueno, doncs, que en aquell moment no eren capaços de fer per una qüestió pressupostària, no? I llavors, a partir d'aquí és quan comencem a dir, bueno, doncs, escolta, piscines, camps d'esport, equipaments culturals, que molts vas per arreu i els veus, tot el que és també la interconnectivitat territorial, doncs, amb els fons de, més endavant, estructurals, que es converteixen en els FEDER, per tant veus moltes carreteres que ens connecten, després també l'àmbit ferroviari, etc. Vull dir, això s'ha anat fent amb el temps, no? Llavors aquí sí que hi ha una consciència de l'àmbit municipal, potser de les grans ciutats al principi, Barcelona, ciutats com Terrassa, ciutats com Girona, etc. Vull dir que en un moment donat ja en aquell moment prenen consciència d'això, i això va aterrant a municipis més petits que en un moment donat pensen, bueno, aquesta lliga no és la meva perquè jo sóc massa petit per jugar amb aquests fons, amb aquestes propostes, amb aquests programes i tal, fins que hi ha un moment que aquests programes també faciliten que territoris més petits pues puguin participar, i aquí sí que Sitges té un paper clau, justament hi ha un punt d'inflexió important, i perquè Sitges és el primer municipi que a l'any 1998, sota l'alcaldia de Pere Junyent, nomena una, o crea una regidoria específica, va ser la primera, en aquell cas vam dir relacions amb Europa, va ser el títol que li van donar, on a un moment donat, doncs, aquella cartera recau en mi mateix, i a partir d'aquí és un punt d'inflexió perquè visualitza aquest canvi de dir, home, podem començar a ser actors actius, i ens ho creiem institucionalment i políticament, i aquell canvi que fa que a partir d'aquí dius, bueno, volem visibilitzar-ho com? Pues d'aquesta manera, no? I en aquell moment, aquí Sitges sí que fa una cosa que no s'havia fet mai, i aquí Sitges és el primer municipi pioner en fer-ho així, d'aquesta manera, no? Cosa que després, amb el següent mandat de Jordi Baget, es continua, llavors es canvia el nom, hi ha més que relacions amb Europa, sinó hi ha el concepte de integració europea, és a dir, ja les relacions ja les tenim, per tant, som conscients d'això i passem a ser no només actors passius, actors actius, i per tant, com a actors actius ens hi sentim que hi formem part, que conformem part d'això, no? Llavors, hi ha aquest canvi, que no és menor el canvi, el nom, i a partir d'aquí ja veiem com hi ha altres municipis que comencen a copiar aquesta fórmula fins a data d'avui, no? Jo crec que aquí nosaltres vam marcar una tendència que en aquell moment no existia, no?
Sí, i això servia, anava a dir, quan anaves pel món, dient, no, és que Sitges tenim una regidoria d'això.
Bueno, clar, és com les primeres regidories d'igualtat de gènere, vull dir, clar, que potser aquest és un tema que la gent ho veu molt més clar, però bueno, perquè un municipi ha de tenir una regidoria d'això? Ara tothom ho té claríssim, i tu ara dius, bueno, ens la carregarem i montes un xou, no? Perquè clar, realment, ara mateix tu ja ho tens incorporat. Potser el tema europeu encara no tant, però hi ha ningú municipi que tingui una certa estratègia d'internacionalització, etc, es pot permetre que no hi hagi ningú que tingui aquestes competències. A vegades recauen amb alcaldia, o a vegades recauen amb un primer tinent alcalde que té relacions institucionals, pim, 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 i europees o internacionals. Però, al final, aquestes competències les té algú. I per tant, vull dir, ja no, aquest tema ja no és una discussió, no? Vull dir, el com ho fas és poder no tothom ho fa amb la mateixa fórmula, no? Però per exemple avui tenim en municipis, per dir municipis propers, Castelldefels, Masquefa, Cubelles, Olivella mateix, que és un municipi molt més petit que nosaltres, però el tenim a tocar, on aquestes competències, en aquest cas a Olivella, les porta la Marta Verdejo com a alcaldessa, però, vull dir, les té algú, o sigui, les té algú, diguem-ne, polític, eh? Perquè ens entenguem, a part després, depèn de cada municipi. Per exemple, actualment l'Ajuntament de Sitges recau en participació ciutadana. Podria ser una regidoria específica, podria recaure amb l'alcaldia, podria haver-hi un regidor o regidora amb aquestes competències específiques, però al final també és la fórmula, cadascú té la seva i en cada moment tens la seva. L'important és que les competències les exerceixi algú, en aquest cas des de participació ciutadana, en el cas de Sitges ara, quan entràvem, saludàvem a l'alcaldessa que sortia i aquí fora a micro doncs parlava de l'acte d'aquest diumenge, justament amb celebrant tradicions nadalenques a la Unió Europea per apropar també una manera divertida de parlar d'Europa i de veure com, escolta'm, vull dir que hi ha una diversitat europea molt important, a vegades desconeguda, i que poder ens enriqueix justament compartir. Avui pot ser això, demà pot ser economia, demà pot ser un projecte cultural, demà pot ser un intercanvi institucional, però al final estem parlant del dia a dia, no?
Uh-huh. Ara, això és el que ens ha portat avui, però volem fer aquest remember
bueno.
Aquesta recordança. En el seu dia, Sitges va participar en iniciatives, has portat tot de material, que merchandising del moment, perquè ens entenguem, i fins i tot vam tenir aquí la biblioteca, es va posar en marxa un centre de documentació europea, eren les beceroles d'internet, i per tant, doncs, ara és tot molt més cercable, però aleshores no ho era tant.
Bueno, és que, per exemple, una altra de les coses que vam aconseguir en aquella època era fer taca d'oli. Per exemple, la Biblioteca Santiago Rusiñol no només va acollir, es va inaugurar més amb Carles Gasòliva el 24 de febrer del 2000, ho he portat aquí la xuleta per poder donar dades, clar, es va inaugurar el Centre d'Informació Europea a la Biblioteca, l'altre dia mirava una foto on havia doncs, tota una llibreria dedicada a publicacions que ens apropaven a Europa. Això va suposar, m'ho hem donat, que a més la biblioteca va acollir durant diversos anys uns cursos que es feien com d'apropar el que era la Unió Europea a la ciutadania aquí. Alguns d'ells van acabar, a més, que recordo que tu i jo vam compartir una amb més gent, no va ser l'únic, durant 3 anys vam aconseguir de més que ens subvencionessin des de la Unió Europea, de les institucions europees, després d'haver fet aquest curs, la possibilitat de visitar, que també era una cosa també de maca, perquè era veure-ho in situ, no? Que també et feies una mica la idea de la realitat, de dir, bueno, això que m'expliquen aquí...
El que
aquí...
anava i el que no, eh?
També, bueno, sí, veure... perquè llavors tornes amb una mica unes idees, però almenys has pogut dir, tinc unes idees ara i ho he vist. Tu vas tornar més escèptic, altra gent va tornar més optimista, altra gent va tornar una mica dient, bueno, no sé exactament què he vist, però després amb el temps a mi a vegades em trobo gent i dius, ostres, recordo aquella vegada, vaig anar allà, quan ara es parla d'Europa d'aquella manera tan propera, com dius, amb l'època, diguem-ne, d'internet i ara d'intel·ligència artificial, clar, doncs allò va marcar algunes persones amb el temps valores les coses, com ens passa sempre, ara fem un remember when, i justament que preparava això i et venia a dir, portes moltes coses, i dius, és que he començat a rascar i he pensat, bueno, he trobat moltes coses, però he trobat com nosaltres, en un moment donat, vam ser l'única població a Catalunya de les 11...
Ara vinc.
Una de les... l'única a Catalunya de les 11 que es van fer a Espanya on va haver-hi una simulació de l'euro, i he portat aquí les monedes de la fàbrica de la moneda, en aquest cas de l'estat espanyol, on es van editar, es van unes 6 monedes concretament, no, perdó, 8 monedes, per fer una simulació justament un cap de setmana de juny, que aquí hi havia també una mica, bueno, això serà un follon, però haig de dir que en aquella època, que a més aquest projecte el vam fer amb la regidora de Comerç, l'Àngel Jordà, gràcies també a unes gestions del seu marit, en Francesc Vendrell, que tenia competències en aquell moment al govern de Madrid, i vam aconseguir que negociant, doncs, ostres, buscar una població d'un tamany turística i tal, i no sé què, i vam posar Sitges allà, vinga, lluitant, fent lobby perquè aquella simulació fos a Sitges, no? I es va aconseguir fer a Sitges, amb la qual per mi va ser un punt molt important, perquè vam ser portada bueno, i va vindre la Visió Espanyola, en fi, me recordo que també va vindre en aquell cas el vicepresident de la Generalitat justament amb el secretari d'Estat Duran Lleida aquí a visitar i a fer juntament en aquell cas presidiria l'alcaldia amb Pere Junyent, i vam fer un passeig i bueno, va vindre la televisió, un cap de setmana va vindre molta gent, perquè molta gent va vindre a fer la curiositat de dir, bueno, a veure què passa a Sitges, vaig a Sitges aquell cap de setmana, no?
Era l'època que pagàvem amb monedes.
Sí, sí, amb monedes i amb pessetes.
Pagàvem amb monedes i amb pessetes.
I va haver una simulació. De fet, ho trobava, perquè vaig estar buscant i he recuperat el llibre, on el Comitè de Regions esmenta Sitges com una de les quatre simulacions que es van fer arreu d'Europa, especialment dels 12 estats que van ser els primers que van assumir a l'entrar a la moneda, com va fer les Azores, Bonn, Marché, Itàlia, i Sitges, Espanya, van ser les quatre simulacions que van estar valorades més, que van estar millor, més valorades, per l'impacte que va suposar i tal, i vaig pensar, ostres, doncs el Comitè de Regions ens reconeixia com de les quatre simulacions ben fetes.
Quan va ser això de la simulació?
Doncs mira, això de la simulació va ser justament, ara ho estava mirant fa un moment, això justament va ser un juny. En aquest cas es va fer, deixa'm que t'ho dic ràpidament, el cap de setmana del 30 del 6 del 2000, perquè entrava la moneda el gener del 2002.
D'acord, vale? Faltava un any i mig.
El 2000 va començar a haver-hi aquella comptabilitat que després va durar fins al 2004, que sortien les dues monedes per anar acostumant a la gent, però vull dir, això va ser el 30 del 6 del 2000, i a més, ara, també recordant això que ja m'havia oblidat, el Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya ens dona un premi, premi que l'anem a recollir a Palau de la Generalitat el 26 de setembre del 2001, un any més tard, l'Àngels Jordià i jo mateix, justament com una de les activitats més importants que es van fer per apropar a l'euro a la ciutadania, no? Per tant, doncs, ens donen un premi que anem a recollir. Per tant, no era una feina que la fèiem amb il·lusió, amb ganes, sinó una feina ben feta que, a més, en aquell moment ens donava valor com a municipi perquè teníem uns certs reconeixements, no? De fet, gràcies a això, també des de Sitges hi ha un impuls que es dona inclús al Consell Comarcal, que és el primer Consell Comarcal que durant un mandat té representants amb una taula de treball específica sobre temes europeus i tot això justament al Consell Comarcal, que després això també entra en altres consells comarcals que comencen a fer alguna cosa semblant. Però nosaltres vam tindre la sort que vam aconseguir 6 regidors de 6 municipis diferents, de partits diferents, que vam ser capaços de fer una taula de treball durant 4 anys per treballar aquests temes a nivell comarcal. I això, pues, també era molt xulo, no? Perquè era, pues, mira, me'n recordo que Canyelles havia una regidora que avui és alcaldessa, la Rosa Huguet, havia la Mònica Miquel per Cubelles, havia un del Partit Popular, el Víctor García per Olivella, havia el Xavier Carbonell per Vilanova, quin falta, jo mateix per Sitges, i la Vinyet Carreras per Sant Pere Ribes. Per tant, vam aconseguir reunir 6 persones amb aquest tema. I això també va portar una altra cosa molt interessant, que era que amb aquest lobby vam aconseguir que l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, dins les seves diguem-ne, de les seves diferents comissions de treball, hi hagués una específica ja que no eren només temes internacionals, sinó temes internacionals i Unió Europea, no? I això va ser també una de les coses que vam aconseguir.
Doncs moltes consecucions que es van, diríem, que ens van apropar a Europa. Ara, doncs, això ens queda una miqueta lluny, perquè també eren unes altres èpoques, quan s'organitzaven totes aquestes històries, però com a mínim ha quedat en un minut, el que dirien del cafè, un posso.
Sí, bueno, jo crec que també ara, jo, per exemple, una de les coses que a mi em fa molt content és com l'actual mandat, a través de la Eva Martín, doncs, a Participació Ciutadana, recupera això, i ara mateix, mira, veus, hi ha una llibreta aquí que segurament tens, veus, a Sitges amb Europa, que és molt xula, si no la tens, té per tu, que penso que també...
Està en blanc,
Està en blanc, perquè et puguis escriure, clar, és una llibreta que puguis utilitzar-la, no? I per tant, per tu. Però jo crec que va ser... I un altre dels temes, no sé si tenim temps, tens un minut?
Tenim 20 segons.
20 segons. Acaba amb una cosa que em va agradar molt, que va ser que un any vam aconseguir celebrar el Dia d'Europa amb la jove, la colla jove de Castells, aquí a de la Racó de la Calma, davant del Palau Maricel, a través d'un contacte amb, bueno, el Joan Olivella, que va aconseguir portar-la amb el president del Parlament de Catalunya de l'època, el Joan Rigol, on la Xaneta va ondejar una bandera europea, cosa que després es va fer passeig de gràcia, que ens ho van copiar els de la representació de la Comissió Europea també. Per tant, bueno, anècdota, però una anècdota també maca, acabem amb aquesta foto que la gent se la pot imaginar.
40 anys d'Espanya-Europa i 20 anys de l'Hora d'Europa. Joaquim, gràcies, bon any,
bones festes,
bon tot,
a vosaltres.
I el mes que ve moltes més coses, i a vostres, gràcies per l'atenció com sempre, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.